Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimarts 6 de maig. Avui comencem l'informatiu local parlant d'aquesta aturada biològica en la qual es troben les embarcacions d'arrossegament després d'una bona temporada. Les embarcacions d'arrossegament de la Mella de Mar, de l'Arras, 23 en total, han començat fa uns dies aquesta aturada biològica. Així, durant dos mesos estaran atracades al port per tal que repoblin diverses espècies, sobretot el lluç. I és que, tal com han acordat les cofreries de pescadors de la Mella de Mar, Sant Carles de la Ràpita i les cases d'Alcanar, durant maig i juny les embarcacions d'arrossegament de la Cala restaran a port i després, quan tornin a la mar, l'aturada la realitzaran les 47 embarcacions de Sant Carles de la Ràpita i les 3 de les cases d'Alcanar. Així, des de la Cala s'ha tancat una temporada de l'arràs bona, on s'ha agafat força peix i amb preus satisfactoris. Ara, aquests dies, s'aprofitarà per posar a punt les embarcacions. Janet Llambrí, que és el patró major de la cofreria de pescadors Sant Pere de la Mella de Mar.
Les barques estan amarrades al port, ja, pues, bueno, tots ja van reformant tot el que es tingui de fer, i bueno, arreglant totes el que són les barques i això, i sobretot, pues, bueno, estos dos mesos ja sabem tots els del poble i part de la, bueno, de la província de Tarragona que ho estem fent, és pues, que ara per a repoblar pues, més el que és el peix de la mar, perquè pues, és la nostra nevera, i, bueno, i esperem, pues, com ara aquest any passat, pues, que ha sigut una temporada pues, més bona, en aquest sentit de que s'agrada molt de peix, de tota classe de peix, sobretot l'arrossegament, i, bueno, i els preus, pues, bueno, pel que és el nivell de vida i això, pues, bueno, ha muntat, ens ha salvat molt també pues, el fer el treball este de que hem fet això de la SL de la, que és la cofradia per al tema de comprar Mercadona, i ens ha donat molt bon resultat de moment.
Llambric, a més, ha explicat que tot i no tenir-ho confirmat al 100%, tot apunta que els pescadors podran rebre les prestacions econòmiques habituals de la veda, unes prestacions que l'any passat van penjar d'un fil, però que aquesta aturada biològica es veuen més segures des de la cofreria de pescadors. D'altra banda, el problema del sector de l'encerclament del peix blau per trobar peix davant de la mella s'ha convertit en un dels principals mals de cap de la cofreria, i és que les embarcacions s'han de desplaçar cap al nord de la província per trobar peix, habitualment seitó, perquè la sardina és pràcticament inexistent. Les embarcacions, com és lògic, passen el peix per altres cofreries. Així, la cofreria de pescadors de la Mella es troba amb una màquina de gel parada, ja que les llums desembarquen el peix a altres ports i el sector de l'arrossegament, com dèiem, es troba en plena aturada. Una situació, malauradament, que segons Janet Llambric, afecta i afectarà el pressupost de la cofreria a la Cala. I un altre apunt informatiu a la Mella de Mar, i és que 70 alumnes de 6è curs del Col·legi Sant Jordi de la Mella de Mar realitzen avui i demà les proves de competències bàsiques que provenen des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Avui s'examinen de català i matemàtiques i dimecres ho faran de castellà i anglès. Els resultats es sabran al juny, però des de la direcció del centre, Fàtima García diu que hi ha bones expectatives, i és que en anteriors edicions de les proves els alumnes del Col·legi Sant Jordi sempre han obtingut resultats molt bons, per sobre de la mitjana, de fet, a la part alta del barem català. Dins de l'àmbit educatiu, també destacar a la Mella de Mar que demà fins dissabte, alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera marxaran cap a Torroella de Montgrí per viure una nova experiència de com sona l'ESO. A més, recordar que des de la llar d'infants Xerinola, la llar d'infants de la Mella de Mar, des d'aquest passat dilluns ja s'han obert les inscripcions. I en la plana territorial de Pedro creu que no seria raonable suspendre el pla hidrològic de l'Ebre amb l'ampli consens que té, diu. El president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier de Pedro, ha dit que amb el consens de 8 comunitats autònomes i també la majoria de comunitats de regants de l'Ebre, no seria raonable suspendre el pla hidrològic de l'Ebre tal com va demanar dissabte la Generalitat a través d'un requeriment al Consell de Ministres. De Pedro ha recordat que la demanda de cabal ecològic de 7.000 hectàrees anuals pel delta que fa el govern impediria el desenvolupament dels regadius a la conca i, per tant, també a Catalunya. Així mateix, també ha remarcat que el pla ja està en vigor i que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre vol comptabilitzar regadiu i desenvolupament ecològic. La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, la MADE, ha aconseguit un dels seus principals objectius fundacionals, poder oferir a les empreses una tarifa elèctrica més baixa que a altres indrets de Catalunya. Després de 3 anys d'intens treball, la MADE ha signat un conveni per un any prorrogable amb la comercialitzadora d'electricitat Connecta 2 Energia, a través del qual les indústries i empreses que generen activitat econòmica podran estalviar-se entre un 20 i un 40% en el preu del quilowatt al camp i a l'Ebre. L'objectiu d'aquest acord és atraure inversions als 9 municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que integren la MADE i del qual també se'n podran beneficiar les empreses existents. Des de Tortosa, la jutgessa de Tortosa ordena la intervenció i el comís de vehicles dels propietaris de les autoescoles Roquetes Temple. La investigació judicial pel presumpte frau en els exàmens per obtenir el carnet de conduir ha fet un pas més, ordenant la intervenció i el comís de vehicles dels propietaris de les autoescoles Roquetes Temple. En una interlocutòria dictada el passat 29 d'abril, la jutgessa de Tortosa dona la raó a la petició feta per part de l'Associació d'Autoescoles de les Terres de l'Ebre i a la que es va adherir la Fiscalia i procedeix a comissar una flota de més d'una 30 de vehicles de l'autoescola Roquetes Temple i també alguns d'ús particulars dels propietaris. La jutgessa assegura que no existeix voluntat de col·laborar amb la justícia per part dels imputats. I també des de Tortosa, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha informat aquest passat dilluns que en els darrers dies l'Ajuntament ha arribat a un acord amb els propietaris d'un habitatge i un local del darrer immoble de titularitat privada que queda de l'illa de cases del carrer Croera afectada pel projecte urbanístic que ha de connectar la catedral amb la façana fluvial a través d'un gran espai obert. Bel s'ha mostrat confiat de no haver d'arribar a recórrer a un procés d'expropiació amb els afectats de les altres 2/3 parts del darrer edifici afectat. I des de Deltebre, la companyia elèctrica Endesa ha instal·lat 220 espirals en una línia aèria de mitja tensió per preservar les aus de possibles electrocucions al Deltebre. Segons ha informat l'empresa, la intervenció s'ha fet en 22 trams d'una xarxa de 25 kW. Les espirals compleixen 2 funcions simultàniament. D'una banda, dissuadeixen les aus perquè no s'apropin a la línia i de l'altra, eviten el contacte entre els cables de la xarxa quan fa vent, de manera que no es produeixin curtcircuits. I de Deltebre a Roquetes, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un jove de 24 anys, veí de Roquetes, acusat d'un presumpte delicte de provocació a la discriminació, l'odi i la violència contra grups. La investigació policial ha inclòs que aquesta persona controlava un compte de Facebook en el qual feia comentaris instigant a la xenofòbia contra els col·lectius musulmà i jueu, contra persones de raça negra, així com contra grups terroristes. A més de la detenció d'aquest home, que ha reconegut ser l'usuari del perfil de Facebook en qüestió, els agents han realitzat una entrada i perquisició del seu domicili, on han trobat diversos elements vinculats amb la seva presumpta activitat delictiva. I un apunt cultural ens arriba des de Ribera d'Ebre perquè surten a la llum segles després restes del castell d'època templera d'Ascó. Un equip d'arqueòlegs ha descobert el passat templer del castell d'Ascó, segles després de la seva pràctica destrucció durant la Guerra dels Segadors, al 1640. La intervenció en marxa culminarà en un mes amb l'objectiu de delimitar per primer cop la planta del castell templer i la seva distribució interior. La històrica troballa s'integra en el projecte municipal de recuperació del principal element patrimonial del municipi per rehabilitar-lo i convertir-lo en un actiu turístic. I a continuació és temps per la informació esportiva.
El passeig marítim de l'Ametlla de Mar va acollir aquest diumenge al matí l'arribada de la Tuna Reis Balfegó, que aquest any complia la seva tercera edició. La climatologia, el fort vent que va regnar la zona durant tot el matí, va fer que els organitzadors, la gent de Cima Dinàmic, plantegessin un plan B i un recorregut alternatiu a la sortida de les granges o de les gàbies de tonyina del grup Balfegó. Finalment es va decidir que la sortida de la prova de 5 quilòmetres a mar obert sortiria des de la platja de Sant Jordi, mentre que la de 2 quilòmetres i mig ho faria des del lloc habitual, la platja de Pixavaques. 84 participants van prendre part de la prova de 2 quilòmetres i mig en la que es va imposar Joel Blancard, era un temps de 33-14 per davant de Pol Samsó i Alberto Cebollada. Dic que el primer local va entrar a la 14a posició, Gerard Marçal Figueres, i el segon va ser Diego Nieves Margalef, en la 63a posició. Pel que fa a la categoria femenina, es va imposar Marta Flores Centelles amb 38-06 per davant de Chiara Troncarelli i Núria Alemany. La primera local va ser Núria Llambric García en la 69a posició i la segona Tània Juaranz amb la 77a posició. Pel que fa a la prova de 5 quilòmetres, el guanyador absolut de la prova va ser Jordi Bosch, que s'imposava per primera vegada en aquesta prova en un temps de 42-09, seguit de Kiko Herbàs i de Jonathan Gómez García. Pel que fa al primer local en la prova de 5 quilòmetres, va ser Macià García, que va entrar al 67è per davant de l'altre local, que va entrar en la 79a posició, Lluís Francesc Panea. Destacar, per altra banda, que no hi va haver participació en l'àmbit local femení i en la categoria absoluta femenina la guanyadora va ser la Erika Villaécica en un temps de 45-43, primera en la categoria femenina i tercera en l'absoluta, per davant de Minerva Pujol i Margarida Llorenç Bagur. Des de l'organització, el director tècnic d'aquesta prova, Santi Pellejero, valorava molt positivament com havia transcorregut.
Bueno, jo penso que el balanç és bo perquè hem sigut capaços de reaccionar a temps, perquè les condicions meteorològiques del vent eren bastant fortes a l'hora que volíem fer la travessa i bueno, hem decidit passar al pla B, que era una travessia totalment paral·lela a la costa, sense cap risc. I bueno, després de la valoració final que han fet els nedadors, malgrat aquesta modificació en el circuit, doncs el balanç és molt positiu perquè han estat encantats, han disfrutat de la travessa i inclús molts ja ens deien, bueno, a veure si l'any que ve ja tenim més bon temps i podem fer també la llarga, la que estava prevista inicialment.
Destacar que l'àmbit i l'activitat esportiva va començar el dia abans amb les curses en ran que van tenir en els més joves, amb els més petits, com a protagonistes en diferents categories, i també la prova runner de 10 quilòmetres, en la que val a dir que el primer classificat en la categoria general a nivell local va ser Gerard Marçal, que va arribar cinquè amb un temps de 34 minuts, seguit a la 11a posició de David Morillo i a la 12a de l'Edgar Aliau. Aquí sí que hi va haver participació femenina local, donat que Nati García va entrar amb la 67a posició amb un temps de 52 minuts 48 segons. I ara és moment de parlar de la informació esportiva, avui centrada en el futbol base de l'Ametlla de Mar. Una jornada, la del passat cap de setmana, en la que van descansar pràcticament tots els equips de futbol base no federats, recordant també que l'infantil ha finalitzat la seva temporada. Si parlem de la categoria juvenil, el juvenil A i el juvenil B estan disputant a hores d'ara en els seus respectius grups la Copa Primavera, lluitant per assolir el capdavant de la classificació que els permeti jugar a la final. El juvenil A va perdre per 2-3 davant del Camarles, una ensopegada però que no afecta les seves aspiracions, donat que els de l'Ametlla continuen, en tot cas, depenent dels resultats que puguin fer ells mateixos, donat que, tot i que són coers a la classificació amb 4 punts, tenen la primera posició a només 3 punts, i els equips amb els que han d'enfrontar-se en les pròximes jornades són precisament el primer i el segon classificat. El primer, el pròxim cap de setmana, el Roquetenc, i el segon, el Jesús i Maria, de cara a la pròxima temporada. De cara a la pròxima jornada. Pel que fa al juvenil B de l'Ametlla de Mar, els Caleros van imposar-se per 1-2 al clan del Flitch B. Això els permet ser segons a la classificació amb 9 punts, a només 3 punts del líder, el Gandesa. Els de l'Ametlla de Mar ho tenen a la mà, tot i que no serà fàcil. Els Caleros haurien de guanyar el pròxim cap de setmana al líder, el Gandesa, per un resultat mínim de 5-0 i esperar a la última jornada a aconseguir la victòria. Si parlem d'altres categories, hem d'anar a la categoria cadet, ensopegada del cadet de l'Ametlla de Mar, que veu com s'esvaeixen una part important de les seves aspiracions d'assolir l'ascens a la categoria preferent, després d'empatar a 2 aquí a casa davant del Jesús i Maria. Els Caleros són ara quarts amb 5 punts, per darrere de l'Amposta, que en té 13, la Cava, que en té 11, i el Jesús i Maria, que en té 8. El pròxim cap de setmana els Caleros juguen i reben a la Sénia, començant la segona volta d'aquesta lligueta d'ascens. Pel que fa a les categories aleví, l'aleví A a la primera divisió va finalitzar la temporada oficial i ho va fer des de la cinquena posició de la classificació, un meritori lloc amb 42 punts després de guanyar 4-2 a l'Olímpic Móra d'Ebre. Pel que fa a l'aleví B de l'Ametlla de Mar, els Caleros també van aconseguir una meritòria victòria per 1-9 al camp del Jesús Catalunya B. L'equip B de l'aleví de l'Ametlla de Mar s'ha classificat finalment a la novena posició amb 31 punts, però a només 2 punts del sisè classificat, que ha estat l'Amposta B. Un altre resultat, perquè en categoria no federada el Benjamí Dorades va recuperar un partit ajornat, concretament que va perdre per 0-3 davant del Club Deportiu Tortosa Otero.
I a continuació repassem l'actualitat d'aquest dimarts en forma de titulars. Les embarcacions d'arrossegament de l'Ametlla de Mar es troben en plena aturada biològica després d'una bona temporada. Així, durant 2 mesos estaran atracades al port per tal que repoblin diverses espècies, sobretot el lluç. A més, aquests dies també s'aprofitarà per posar a punt les embarcacions. Un altre punt a l'Ametlla de Mar, i és que una 70ena d'alumnes de 6è curs del Col·legi Sant Jordi de l'Ametlla de Mar realitzen avui i demà les proves de competències bàsiques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. També recordem que de demà fins dissabte, alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera marxen cap a Torroella de Montgrí per viure una nova experiència de com sona l'ESO. A la Llar d'Infants Xerinola ja estan obertes les inscripcions. A la plana territorial de Pedro creu que no seria raonable suspendre el pla hidrològic de l'Ebre amb l'ampli consens que té. El president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre recorda a la Generalitat que la demanda del cabal ecològic per al Delta faria inviable el regadiu en anys de sequera. Les empreses que s'instal·len en nou municipis del Camp i l'Ebre s'estalviaran un 30% en la factura de la llum. La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, la MADE, aconsegueix un acord amb la comercialitzadora Connecta 2 Energia per oferir una tarifa elèctrica competitiva. La jutgessa de Tortosa ordena la intervenció i el comís dels vehicles dels propietaris de les autoescoles Roquetes Temple. La interlocutòria assegura que no existeix voluntat de col·laborar amb la justícia per part dels imputats, evitant que el jutjat intervingui la fiança requerida per cobrir la responsabilitat civil. També des de la capital del Baix Ebre, l'Ajuntament de Tortosa adquireix part del darrer immoble afectat pel projecte urbanístic de davant la catedral. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, confia en no haver de recórrer a l'expropiació per obtenir les dues terceres parts que falten de l'últim edifici. Endesa instal·la 220 espirals en una línia de mitja tensió per reduir el risc d'electrocució de les aus a Deltebre. Els Mossos detenen un veí de Roquetes per enaltiment de l'odi i la violència a través de les xarxes socials. Els agents han trobat diversos elements relacionats amb l'activitat delictiva de l'arrestat durant el registre al seu domicili. Des de la Ribera d'Ebre surten a la llum segles després restes del castell d'època templera d'Ascó. L'excavació municipal al voltant de la torre descobreix restes molt destacades de la fortalesa templera. També ens ha arribat una informació de darrera hora i és que la Guàrdia Civil ha fet un decomís de 2,5 tones d'haixix a l'Ametlla de Mar arran d'una operació de la Guàrdia Civil. Aquest matí està tenint lloc una roda de premsa a la Comandància de Guàrdia Civil a Tarragona i, per tant, donarem més detalls d'aquesta informació al proper informatiu demà. En l'àmbit esportiu, Jordi Bosch i Erika Villaecija s'imposen a la tercera Tuna Reis, Balfegó de 5 quilòmetres. Macià García, a la 60a posició, va ser el primer nedador local. També us hem informat de resultats i classificació del futbol base. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dimarts 6 de maig. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs, als esports Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció.